L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de qui us acompanya, Domènec Ramal, en setmana informativament parlant. Avui dilluns, 16 de desembre, com és habitual, encetem este temps d'actualitat i ho fem avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui obrirem parlant de la demanda de compradors de cítrics provenents del País Valencià, una demanda que ha fet que enguany en aquesta campanya els preus es mantinguen i d'aquesta manera s'atenue en part la crisi que viu el sector a les Terres de l'Ebre. A partir del proper dijous a Santa Bàrbara, la biblioteca tancarà les seues portes fins al 13 de gener. Les obres de reestructuració del centre cultural obliguen a fer el trasllat provisional dels diferents serveis municipals, biblioteca, infocentre, punt d'informació juvenil, etc., a la sala polivalenta de l'edifici. A l'Ametlla de Mar, un planetàrium digital és la novetat d'enguany al Parc Infantil de Nadal. De moment, un parc al qual ja s'hi han inscrit més d'un centenar de nens i nenes de la població. I a Deltebre, el passat divendres, van ser lliurats els Premis Literaris Terra de Fang, premis que enguany arribaven a la seva 19a edició. A l'informatiu d'avui passarem balanç a la celebració ahir diumenge a Amposta de la 16a edició de la Fira de Santa Llúcia. Destacarem també el gran èxit d'afluència de públic que va representar el passat divendres al canal la xerrada que pronunciava Josep Pàmies. Ell va parlar sobre les plantes que curen. I com és habitual en dilluns, sempre que hi ha competició futbolística, repassem la jornada i com els han anat els resultats als equips de les Terres de l'Ebre. També avui ho farem així. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida us comencem a explicar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I el nostre temps d'actualitat avui l'obrim parlant de citricultura i d'una informació que avui publica l'Agència Catalana de Notícies i segons la qual l'arribada de compradors valencians a les Terres de l'Ebre buscant principalment mandarines de qualitat i calibre adequat està ajudant a mantenir els preus dels cítrics en aquesta campanya. Els pagesos confien que les clementines, la principal varietat de mandarina al territori, la Nules, mantingui preus d'uns 20 cèntims d'euro el quilo, arribant a una producció d'uns 150 milions de quilos. Aquest escenari, asseguren, pot ajudar a atenuar l'impacte de la profunda crisi empresarial que viu el sector dels cítrics al territori després del concurs de creditors de la principal exportadora catalana, Agrofruit. L'empresa, que deu més de 25 milions d'euros, confia en guany a vendre 40 milions de quilos per començar a sortir del forat. Els camps de cítrics de les Terres de l'Ebre viuen així, d'aquesta manera i enguany, una campanya atípicament convulsa en diversos sentits. D'una banda, per l'atípic comportament del clima, que pràcticament ha eliminat la primavera i la tardor, condicionant considerablement el desenvolupament de la fruita. Per l'altra, per la situació de profunda crisi empresarial que viu el sector a les Terres de l'Ebre, on l'anunci de concurs de creditors d'Agrofruit s'ha sumat al que ja va anunciar fa més d'un any la també exportadora Mercocàmara. Una gran amenaça especialment per als petits productors que podien trobar dificultats a l'hora de col·locar i, sobretot, cobrar la seva fruita. Lluny de convertir-se, però, en un nou obstacle per al sector, l'erràtic i complex comportament dels temps d'enguany ha permès, en certa manera, atenuar les destrosses financeres produïdes als despatxos. Segons el responsable nacional del sector de cítrics d'Unió de Pagesos, Carles Enroig, tot i que la irregularitat de la primavera i l'arribada de cop del fred han afectat les varietats més primerenques, amb una fruita que s'ha quedat petita, les varietats que es cullen durant la meitat de campanya, després d'un esforç inversor en regadiu i energia per part dels pagesos, han acabat produint clementines de bona qualitat i calibre adequat. Això ha provocat que comerciants del País Valencià, on les condicions de producció climàtiques i econòmiques no han estat prou bones, deixant la fruita curta en dimensions força reduïdes o curta pel que fa a la qualitat, s'hagin desplaçat puntualment cap a les Terres de l'Ebre per així poder abastir de clementines de qualitat els seus compradors. L'arribada de cop del fred, inicialment sense grans contrastos tèrmics entre el dia i la nit, ha contribuït també a retardar-ne la maduració, permetent als productors planificar la recol·lecció sense grans presses i a introduir-les de forma més ordenada als mercats, fet que ajuda també a mantenir els preus més elevats. En total, Roig preveu que dels camps de les Terres de l'Ebre sortiran uns 150 milions de quilos de clementines, una xifra que, dins els paràmetres d'una producció normal, suposaran al voltant d'un 10% més que la passada campanya. Si les condicions de recol·lecció i comercialització acompanyen durant els propers mesos, els pagesos podrien acabar obtenint liquidacions d'entre els 15 i els 25 cèntims d'euro per quilo de l'any passat. No és cap gran xifra, però és una xifra acceptable en temps crítics com els actuals. El responsable nacional dels cítrics del Sindicat Unió de Pagesos, Carles Roig, explica que l'arribada de compradors valencians en busca de clementines de bona qualitat i calibre permetrà als productors respirar una temporada més davant la crisi empresarial del sector al territori. L'escoltem.
Enguany ajuda la campanya de que no sigui una campanya molts de quilos, una campanya que jo consideraria d'un nivell productiu normal, vale? Una miqueta més que l'any passat, però sense arribar en uns màxims històrics o màxims que s'hem pogut tenir enguany en un clima normal o favorable. Esta baixada, este nivell de productiu normalet, en l'ajuda de que aquí enguany s'ha desplaçat molt el comerç valencià perquè allà baix han tingut una falta de calibre, està minvant la problemàtica puntual d'enguany d'esta desestructuració de la zona en quant a comerços i certes cooperatives que no acaben de funcionar, problemes econòmics i demés. I ens dona un any més de temps a que si tot això se va recomponent. Hem de ser optimistes en el temps de crisi que estem passant.
El cas paradigmàtic d'ensorrament financer el protagonitza durant els últims mesos la principal exportadora de cítrics de Catalunya, Agrofruit, amb base a Tortosa, i d'on pengen uns 800 socis productors. Amb un deute de més de 25 milions d'euros acumulat, l'empresa, recordem, va presentar fa dues setmanes davant del jutjat mercantil de Tarragona un concurs de creditors amb voluntat de continuïtat i d'evitar la liquidació, segons en remarca el seu portaveu i representant legal, Javier Faura. D'acord amb el pla de viabilitat traçat pels responsables de la societat, l'empresa hauria de comercialitzar de forma sostinguda i al llarg de 10 anys uns 50 milions de quilos de cítric per campanya per sortir del forat. Enguany, Faura confia que se superaran els 40 milions per sobre dels 39 de l'any passat, però lluny dels 70 milions de quilos de fa 4 anys. Faura explicava que tant els petits com els grans productors respondran positivament i acabaran portant les seues collites a la societat, que es troba, com dèiem, en concurs de creditors.
El que passa és que el petit productor li costa col·locar la fruita perquè és que no hi ha cap empresa del sector que estigui sanejada i que doni garanties. Per tant, el fet de que nosaltres paguem una quantitat a compte quan ens declaren la fruita ha provocat que el petit productor ens aporti la fruita. El gran productor està expectant. Suposa que quan vegi que Agrofruit funciona i això tira endavant, el gran productor em vingui a referir aquelles titulars de finques de grans volums de cítrics. Suposo que l'acabaran aportant. Hi ha una altra part del gran productor que forma part del Consell d'Administració d'Agrofruit. El Consell d'Administració d'Agrofruit està format per productors i precisament per productors que representen la gent que té molta fruita. Aquesta gent l'acabaran portant la fruita. O sigui, el Consell d'Administració d'Agrofruit està en Agrofruit i s'acabarà portant la fruita. Per tant, pensem que entre el que el petit productor ens ha portat ara més el que considerem del gran productor, algun gran productor se'ns pot escapar? Poder sí. Però és que el gran productor que se'ns escapa és soci d'Agrofruit. I si no ens dona fruita, no recuperarà mai el capital que t'he posat. Tal, pensem que el sentit com ho farà que col·laboren en la companyia i acaben tirant endavant el projecte.
Segons Faura, continuen vigents contractes i lligades ja a operacions amb compradors solvents de països com Alemanya, Àustria, Holanda, Bèlgica, Noruega o Polònia. Això, però, podria resultar insuficient per evitar la perspectiva d'una sagnia de productors que, davant la possibilitat de veure entrampada la seva fruita sense cobrar, per retenir-los i guanyar-se la seva confiança de nou, els ofereixen, en el moment de descarregar, una bestreta de 4 cèntims d'euro per quilo de mandarina i 3 cèntims per quilo de taronja. L'empresa ha anunciat la seva voluntat de presentar de manera anticipada el conveni amb els creditors per poder tornar el deute i sanejar així les finances en un termini de 10 anys. Segons Faura, la idea és escurçar el temps de cobrament per als productors a entre 3 i 5 anys, Lluny del que pugui semblar, és una garantia per als creditors i la gent que treballa per a Agrofruit. Alentix el cobrament, però hi ha la garantia de vigilància especial de l'administració concursal i la supervisió del jutge mercantil. És un plus, sosté, intentant així de donar la volta al cas que viu aquesta empresa.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
I anem ara cap a Santa Bàrbara. A partir del proper dijous, la Biblioteca Municipal tancarà les seues portes fins al dia 13 de gener. Les obres de reestructuració del centre cultural obliguen a fer el trasllat provisional de diferents serveis municipals, com la mateixa biblioteca, l'infocentre o el punt d'informació juvenil. Tots els serveis es traslladen a la sala polivalenta de l'edifici. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs sí, a motiu del període nadalenc que s'apropa i com a conseqüència de les obres de reforma que s'estan fent al Centre Cultural en general i a la Biblioteca José Escudé de Santa Bàrbara en particular, el bibliotecari municipal Guillem Gaia anunciava des de la Plana Ràdio que aquest dimecres 18 de desembre serà l'últim dia en què el centre estarà obert per tal de fer canvis de llibres o consultes. Per tant, estarà tancada des del dia 19 fins al 13 de gener proper. Escoltem Guillem.
El dimecres que ve és l'últim dia que la biblioteca estarà oberta d'aquest any. Ja saps que ara al centre cultural estan fent obres i ara arriba un moment que ja ens estan despatxant perquè ja els paletes ja quasi no poden fer res, ja la gent que va a la biblioteca ja se sent una mica incòmoda perquè estan, bueno, trencant lo d'enterra i coses, ja hi ha un munt de pols, i bueno, i ara el dia 18, que és el dimecres que ve, serà l'últim dia que la biblioteca estarà oberta. Llavors, obrirem el dia 13 de gener, durant estos dies... També estirà, hi haurà un lot representatiu i alguns llibres i revistes al parc infantil. Si té alguna necessitat, pot anar al parc infantil. Però bueno, si algú té previst d'estos Nadals llegir i se li estan acabant les novel·les o els llibres, que pense que fins al dimecres que ve encara estem oberts. Després obrirem el dia 13 de gener.
Guillem explicava que aquests dies s'aprofitarà per fer el trasllat i adequar el nou espai on s'ubicarà provisionalment els serveis de préstec i lectura mentre duren les obres de reforma del centre cultural, concretament la sala polivalent del mateix centre. De fet, la sala acollirà, mentre duren les obres de reforma, no solament la biblioteca, sinó també diferents serveis com són l'infocentre o el punt d'informació juvenil. El bibliotecari informava també de que durant el temps que estiguin en aquest espai, el servei es veurà condicionat per aquesta provisionalitat.
Que claro, per a fer tot això... hem de marxar d'allí. I ara nosaltres, durant estos dies de Nadal, encapçarem tots els llibres i els guardarem. El dia 13, com t'he dit, obrirem, no posarem tots els llibres, perquè igual no sabem quant de temps estirem, esperem que no molt, però, clar, tampoc no tenim lloc en posar-los, ni estanteries, ni res, i farem un lots, pues, hi haurà d'infantil, hi haurà novel·les, revistes... Però, bueno, també en lo del préstec interbibliotecari, que la gent pot demanar, o mos pot demanar a nosaltres, i podem demanar a altres biblioteques si necessiten algun llibre d'alguna temàtica, jo que sé, cuina, per exemple, i resulta que no n'hi ha cap allí, nosaltres li podem demanar a una altra biblioteca i en una setmana arriba, el pot vindre a buscar, vull dir.
Guillem recomanava, per tant, que els usuaris que tinguin previst a fer algun canvi de llibres que ho facin des d'avui i fins al proper dimecres.
Gràcies, Josep. Anem ara cap a l'Ametlla de Mar. Un planetàrium digital és la novetat d'enguany al Parc Infantil de Nadal d'aquesta població. Un parc al qual de moment ja s'hi han inscrit 120 nens i nenes en l'edició d'enguany d'aquest parc infantil de Nadal, tal i com des de la Cala Ràdio en la seva crònica d'avui ens explica Francesc Callau.
El grup escènic de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar i l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament, han organitzat per aquest dissabte, dia 14 de desembre, un acte conjunt, afegint-se així als molts esdeveniments organitzats a Catalunya en motiu de l'any Espriu, que commemora el centenari del naixement del poeta, dramaturg i novel·lista de Santa Coloma de Farners, tot i que amb lligams molt familiars i sentimentals a Arenys de Mar. Nascut l'any 1913, Salvador Espriu és l'autor d'obres com El cementiri de Cinera, El caminant i el mur o La pell de brau. Josep Tomàs Margalef, director del grup escènic de la Societat, ha destacat que han fugit de fer interpretacions que ja s'han fet per altres autors com Raimon.
I que tampoc han volgut copiar, per exemple, les cançons que ha fet Raimon, que saps que Raimon li va fer un disc dedicat a ell. Això hauria sigut fàcil i hauria sigut... Doncs no, tampoc ho han fet, sinó que s'han buscat altres poesies, altres versos, i l'Anna Francesc pues, els ha musicat i també queden molt bé, i a més és una innovació, és una d'alguna manera una posada en escena pròpia.
L'acte, un recital de poesia i cant, tindrà lloc a la Sala de la Societat aquest dissabte, dia 14, a les 7:30 de la tarda.
Gràcies, Francesc. Parlem ara de propostes de l'àmbit de la cultura. El passat divendres a Deltebre es feia l'acte de lliurament de la 19a edició dels Premis Literaris Terra de Fang, uns guardons dels quals ens en parla des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Divendres va tenir lloc a Deltebre lliurament dels Premis Literaris Terra de Fang de prosa, poesia i recerca que convoca l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Deltebre i que enguany arriben ja a la 19a edició. Els guanyadors del certamen han estat el Premi de prosa a l'obra titulada Quimeres indocumentades de l'autor Joan Lluís Moreno d'Alacant. El Premi de poesia va ser per a l'obra Motlleu de Jean Mateu Montserrat de Barcelona. El Premi Recerca el va guanyar Núria Tomàs de Deltebre amb l'obra titulada Terra de Fang, Terra de Sal. El Premi Especial Autolocal va ser declarat desert, mentre el Premi Cartell va ser per a Blai Carles. El regidor de Cultura obria l'acte satisfet de la consolidació dels Terra de Fang, mentre destacava que l'acció cultural del municipi és un model al territori. Joan Alginet.
La nostra cultura, el que estem fent a Deltebre, està sent tingut en compte les Terres de l'Ebre. Tothom parla de les activitats que fem aquí. I això ens encoratja i ens dona forces per a seguir. I els dos premis literaris, que són els nostres, són l'espai de trobada d'esta voluntat de totes les sensibilitats del nostre poble de sumar-nos a la causa de la cultura.
Per la seva banda, l'alcalde Deltebre subratllava en el seu Parlament la tasca i el compromís de l'àrea i les seves tècniques. José Emilio Bertomeu.
L'àrea de cultura és una àrea potent del nostre Ajuntament i s'ha guanyat la confiança a base del treball, d'actes ben organitzats i d'actes amb molta assistència de públic i sobretot actes amb un valor afegit determinat. La crisi ens ha vingut en el pitjor moment. De fet, crec que el municipi té un deute important en el món de la cultura. Ens falten equipaments culturals, un municipi com el nostre, amb un teixit associatiu i amb un conjunt d'actes que realitza. Ara seria una irresponsabilitat per part meva prometre res.
En aquesta edició dels Premis Literaris Terra de Fang s'han presentat a concurs 148 obres. El lliurament dels premis va comptar amb Nashir El-Hadri com a escriptora convidada i l'acte va acabar amb l'espectacle Recitals a domicili, un espectacle que combina música i poesia.
Informatiu i útil.
El recorregut de la jornada ens porta avui també cap a Amposta. La capital del Montsià va celebrar ahir diumenge la 16a edició de la Fira de Santa Llúcia i ho va fer amb una gran participació de comerços i visitants. A més, durant el matí també es va fer un homenatge a les modistes que durant molts anys han participat en el concurs nacional de vestits de paper, un concurs tan típic d'Amposta, tal i com ens explica en la seva crònica d'avui des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs dirien que fou un èxit la 16a edició de la Fira de Santa Llúcia, que ahir es va celebrar al carrer Major i a la plaça Major de la ciutat. Va comptar amb la participació de prop de 60 paradistes de comerços de la ciutat i 8 entitats del municipi. La fira, que enceta la campanya Nadal, i Reis, segons la regidora Rosita Pertegaz, fou un èxit de participació. També durant la jornada es va fer un acte d'homenatge a les modistes que durant aquests darrers anys han participat amb el concurs de vestits de paper. Escoltem a Rosita Pertegaz, regidora de Comerç i Mitjans de Comunicació.
Ja que dic que gràcies a lo temps que va estar prou bé, va ser una mica de fred, però bueno, se va portar bé durant tot el dia. Va vindre molta gent, va hi haure molta afluència. Dins de la festa de Santa Llúcia, a les 11, vam fer un homenatge i reconeixement a les modistes dels vestits de paper, que també va estar molt bé. Elles van manifestar que bueno, que se sentien molt contentes de que des de l'Ajuntament els oféssim este reconeixement. I per una altra part també se va celebrar la marató a la plaça del Mercat, que me consta que també van fer una bona recaudació.
Cal recordar que aquesta marató fou retransmeta per TV3 des de la plaça del Mercat d'Amposta, on van actuar doncs les rondalles i els balladors de jotes. Acabarem dient també que es va poder visitar una mostra d'una seixantena de pessebres de petit format procedent de diversos països del món a una casa particular del carrer Major, i que la regidoria de Comerç i la Federació de Comerç repartiran 9.000 euros en premis entre els comerços de la ciutat per a aquelles persones que comprin durant aquestes festes els seus regals a les botigues d'Amposta.
Gràcies, Manel, i continuem passant en balanç, girant la vista enrere, retrocedim fins al passat divendres. A Serveis Agraris, la sala petita, la sala on en principi estava prevista la xerrada de Josep Pàmies per parlar de les plantes que curen, es va quedar, com el seu nom indica, petita, i es va haver de canviar l'emplaçament i passar a una sala de més afluència, ja que prop de 200 persones finalment en van acudir a la convocatòria d'aquesta xerrada que organitzava la regidoria d'Agricultura. Un pagès de Balaguer, Josep Pàmies, que treballa en el tema de les plantes curatives, i un balanç en aquesta xerrada el que oferia als nostres micròfons el regidor d'Agricultura a l'Ajuntament d'Alcanar, Josep Maria Sancho. L'escoltem.
Però bé, jo molt content de la participació de la gent. Penso que va ser un tema que és interessant, i després pues, d'alguna manera també és un acte també reivindicatiu del que podia ser la sanitat i del que és la sanitat, no? Jo penso que s'està perdent, és una cultura que es perd. Els nostres iaios ho coneixien bé, els nostres iaios coneixien bé totes les herbes i plantes que podíem usar en cas d'enfermetat. De fet, està la Vanessa Fibla, que va fer el seu treball de recerca. Recordeu el que són les herbes remeieres del terme d'Alcanar, que va estar molt bé, i també aprofito per dir-ho d'alguna manera que el Josep Pàmies li va entrar a la uni i ho va trobar molt, molt interessant i molt ben fet, no? I d'aquí que quan ella la vegi personalment també la felicitaré i compliré aquest encàrrec, no? Jo he dit això només que donar les gràcies a tota la gent que va assistir, i també que d'alguna manera que este cap de setmana la gent que m'ha trobat i uns disculpant-ho d'alguna manera que no havien pogut assistir, uns altres pues, que van sortir molt satisfets.
Cal dir, per cert, al fil d'aquesta xerrada, que es van posar a la venda els llibres editats pel mateix Josep Pàmies sota el títol Plantes que curen, uns llibres que es van acabar esgotant tots els que l'autor havia portat. De tota manera, ens avisen que si alguna persona està interessada, a partir de demà dimarts el podrà trobar també a la llibreria Esport i Paper, la botiga d'Alcanar.
Tens material per a nounats com cotxets, bressols, trones que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I com tots els dilluns, quan hi ha jornada futbolística a la recta final del nostre temps d'informació, repassem els resultats d'aquesta jornada, sempre, evidentment, fixant-nos en la trajectòria dels equips de les nostres comarques, les Terres de l'Ebre. Comencem amb la tercera divisió catalana, on tenim un parell de representants. D'una banda, la Rapitenca, que aquesta jornada rebia al camp de la Devesa el líder de la classificació, l'Europa. Finalment, els rapitencs van aconseguir de sumar un puntet, 1-1, concretament va ser el resultat del partit. També bones notícies per a l'Ascó, que continua a la part alta de la classificació gràcies a la victòria en el seu desplaçament al camp del Vilassar de Mar, on es va imposar de manera contundent per 0-4. A la classificació, l'Ascó és segon amb 34 punts, a un punt del líder, l'Europa, que en suma 35, mentre que la Rapitenca ocupa el 13è lloc de la classificació amb 20 punts. També a la primera catalana tenim dos representants del nostre territori, dos representants que no van aconseguir la victòria cap dels dos. L'Amposta perdia 2-1 en el seu desplaçament al camp de l'Andorra. El Jesús i Maria, jugant com a local, no va poder passar de l'empat davant del Catllà. 2-2 va ser el resultat d'aquest partit, un empat, això sí, aconseguit in extremis per al Jesús i Maria. A la classificació, els de Jesús ocupen el 16è lloc, places de descens, amb 12 punts. La salvació ara mateix la tenen a 3 punts. L'Amposta és 12è, amb 16 punts, d'una classificació que encapçala el Martinenc, amb 32. Pel que fa a la segona catalana, grup 6è, 14a jornada de campionat i els resultats: Redis 2, Gandesa 2, Perelló 1, Remolins Vitem 2, Valls 1, La Cava 1, Roda de Barà 0, Cambrils 0, La Selva 2, Alcanar 4, Roquetenc 1, Jesús Catalònia 0, La Canonja 5, Calafell 1, Morell 0, Vilaseca 1 i Tortosa 2, L'Ampolla 3. És líder el Redis, destacat amb 37 punts, seguit de Remolins Vitem i Tortosa, tots dos amb 26. A la tercera catalana, grup primer, que és el que militen els equips de les Terres de l'Ebre, els resultats també d'aquesta 14a jornada de campionat són: la Sénia 4, Pinell 0, Vilalba 0, Batea 2, Aldeana 1, Olímpic Mora d'Ebre 2, Flix 2, Mora la Nova 0, Santa Bàrbara 2, l'Ametlla 0, Alcanar B 3, Ullecona 1, Corbera 1, Camarles 2, Deltebre 3, Horta de Sant Joan 0 i Remolins Vitem B 1, Sant Jaume 3. És líder el Camarles amb 32 punts, seguit del Deltebre amb 30. I acabarem amb la quarta catalana, grup 20è, també 14a jornada de campionat i els resultats: Sant Jaume B 0, Arnes 5, La Galera 1, La Cava B 2, Tivenys 0, Campredó 0, Ebre Escola 0, Roquetenc B 4, Ginestà 6, Benissanet 0, Catalònia B 2, Xerta 1, Jesús i Maria B 0, Godall 7 i Ascó B 5, Montells 0. Líder, el Godall amb 39 punts, seguit a molta distància del Campredó, que en suma 27.
Tercera cursa Sant Silvestre, 29 de desembre del 2013, a l'Aldea. Inscriu-te al casal de joves de l'Aldea fins el divendres 27 de desembre. O truca al telèfon 977 45 19 61. 977 45 19 61. Diner a la tercera cursa Sant Silvestre, a l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui encetem aquesta setmana amb núvols baixos, compactes, cel tapat a la façana litoral, prelitoral, Costa Brava, Costa Central, també alguns punts a l'extrem sud de la Costa Daurada. Núvols baixos que es mantindran durant bona part del dia. Això farà que el termòmetre quedi més frenat en aquest sector. En canvi, mantenim les boires persistents al Pla de Lleida, 12 dies consecutius amb aquesta boira, que fa que les temperatures poc s'enfilin, poc varin durant bona part de la jornada. En canvi, amplituds tèrmiques ben marcades al Pirineu, amb aquest contrast tèrmic entre el dia i la nit, i també amb la inversió tèrmica matinal, amb aquestes temperatures més altes, en punts elevats i, en canvi, fred enclotat al fons de les valls. Mantenim aquesta mateixa situació, almenys fins dimecres. Després arribarà un front atlàntic que ens portarà núvols, farà desaparèixer les boires i també ens portarà inestabilitat en forma de pluja o de neu al Pirineu.
Amb la previsió del temps, un dia més hem arribat a l'acabament d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. El control i l'edició dels continguts, avui dilluns 16 de desembre, han estat a càrrec de qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos. Passeu una molt bona tarda. Demà hi tornarem a ser, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.